Ràdio Estel.
Podria anunciar aquesta setmana mateixa el seu final definitiu. Mentrestant, el lendakari Patxi López deia ahir que espera que aquesta trobada exigeixi a la banda terrorista que abandoni la seva activitat armada. Des del PP, per exemple, partit que no serà present en aquesta trobada, Esteban González Pons ha dit que alguns dels dirigents internacionals que hi assisteixen, per exemple, l'exsecretari general de l'ONU Kofi Annan i el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, no tenen ni idea, segons les seves paraules, del que és la situació al País Basc. En qualsevol cas, la conferència per promoure la resolució del problema basc es veu des de molts sectors com un aval en el camí cap a la pau. Se'ns barregen a tots, sens dubte, moltes sensacions des de la nostra diversitat quan sentim a parlar d'això. Hi ha, però, com ens recordava moltes vegades el bisbe emèrit de Sant Sebastià, Juan Maria Uriarte, i també el bisbe català, que el cel sigui, Joan Carrera, hi ha un consens de fons. Tots volem que això s'acabi i els polítics, també els qui seran en el futur govern espanyol, n'han pres una bona nota. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el David García a la producció, el Ramon Castelló en els esports i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Hi haurà cara a cara entre Rubalcaba i Rajoy. Els dos principals aspirants a la presidència del govern espanyol en les eleccions del 20 de novembre han acceptat celebrar un debat televisiu el dia 7 de novembre, concretament. La trobada tindrà lloc a l'Acadèmia de la Televisió i qualsevol cadena podrà connectar-se i transmetre el debat.
François Hollande serà el candidat socialista a la presidència francesa, l'encarregat d'intentar fer fora de l'Elisi Nicolas Sarkozy. L'exlíder del Partit Socialista francès s'ha imposat a l'altre candidat, a Martine Aubry, amb una diferència de vots còmoda en la segona volta de les primàries.
A Kènia, l'exèrcit ha traspassat la frontera amb Somàlia en una ofensiva contra la milícia islàmica Al-Shabaab, a la qual s'atribueix l'increment de la inseguretat i el recent segrest de 4 europeus, entre ells les dues cooperants espanyoles, una d'elles catalana, de Metges Sense Fronteres.
Indignats de Barcelona i també Madrid han passat a l'acció i han ocupat en les últimes hores un immoble, també un hotel, abandonats, amb la intenció que s'instal·lin famílies que han perdut les seves llars perquè no poden pagar el lloguer. El propietari de l'edifici barceloní ja denuncia l'ocupació, cosa que podria obrir la porta a un desallotjament. Tot això ha passat després de les multitudinàries manifestacions d'aquest dissabte.
I en esports, l'Espanyol ha trencat el malefici de 9 mesos sense guanyar fora de casa i ahir es va emportar el triomf al camp del Rayo Vallecano per 0-1 amb gol de Romàric. La banda terrorista ETA podria anunciar el final definitiu de la violència aquesta mateixa setmana. Això és el que diu el diari britànic The Guardian en la seva edició d'avui, coincidint amb la imminent, ja faltant unes hores només, conferència de pau que se celebrarà a Sant Sebastià.
El cert és que fa dies que hi ha rumors en aquest sentit i el fet que una bona part del col·lectiu de presos etarres hagi optat finalment per aquesta via podria fer decidir l'actual direcció de l'organització terrorista a abandonar definitivament les armes. En tot cas, The Guardian cita fonts properes a les negociacions i afirma que els alts càrrecs del govern de José Luis Rodríguez Zapatero esperen una resposta imminent d'ETA després de la conferència de pau a Donòstia. L'organització terrorista ja va declarar al setembre del 2010 un alto al foc permanent i el diari britànic especula que el proper pas podria ser aquest anunci definitiu de la fi de la violència.
La cimera, amb les absències destacades dels governs espanyol i basc, comença a les 2 del migdia, amb la presència de 6 destacades personalitats internacionals, encapçalades per l'exsecretari general de l'ONU, Kofi Annan. Estarem pendents, naturalment, d'aquesta trobada, d'aquesta conferència de pau que comença a les 2 del migdia a Sant Sebastià. Canviem de tema. Els candidats a la presidència del govern espanyol, Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba, es veuran les cares en un únic debat televisiu, un cara a cara que es farà el 7 de novembre.
La trobada tindrà lloc a l'Acadèmia de la Televisió, que presideix Manuel Campo Vidal, i qualsevol cadena podrà connectar-se i també transmetre'l. Recordem que l'any 2008 es van celebrar 2 debats organitzats per l'Acadèmia. El cara a cara entre Zapatero i Rajoy va durar 2 hores cadascun i es van celebrar concretament en 2 pavellons del recinte d'IFEMA a Madrid.
François Hollande és l'altre nom propi de l'actualitat política del dia. El ex-màxim dirigent socialista serà el candidat del PSF a la presidència de França i el rival a l'Elisi de Nicolas Sarkozy.
Hollande s'ha imposat a la segona volta de les primàries a l'altra candidata, Martine Aubry, amb una diferència còmoda de vots del 56%, gairebé 15 punts. Aubry ja ha reconegut la derrota i ha parlat d'unitat per afrontar les presidencials de l'any que ve. François Hollande aprecia la dignitat que ha mostrat Aubry i s'ha assegurat que tenen la necessitat de treballar junts i estar units també en la aventura que ara comença i que no s'acabarà fins al pròxim 6 de maig del 2012, data prevista per a les eleccions presidencials.
L'exèrcit de Kènia ha posat en marxa una operació al sud de Somàlia, país que té frontera amb Kènia, per perseguir les milícies islamistes a les quals s'atribueixen el segrest de 4 europeus en l'últim mes, incloent-hi les dues cooperants de Metges Sense Fronteres, la catalana Montserrat Serra i la madrilenya Blanca Tiebo.
Kènia considera la violació de la frontera amb Somàlia un acte de legítima defensa i així ho ha notificat a les Nacions Unides. De moment han transcendit molt poca informació fiable sobre el destí de les dues dones raptades que treballen recordem el camp de refugiats de Dadaab, el més gran del món.
Notícies de casa nostra en format breu. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, anuncia el pacte amb el PP pel pressupost municipal.
Xavier Trias obrirà avui converses bilaterals i exclusives amb el grup municipal del PP per intentar aprovar els pressupostos municipals del 2012 i també les ordenances fiscals. Per la seva banda i en la mateixa línia, Alberto Fernández Díaz, portaveu del PP, va expressar que aquesta mateixa setmana es poden produir els primers acords ja.
Després de les manifestacions de dissabte, ja batejades amb el nom de 15O, els indignats del 15M han ocupat edificis buits a Barcelona i a Madrid perquè hi visquin els desnonats per la hipoteca.
Aquí a Barcelona, concretament, uns 300 indignats de l'acampada Nou Barris van ocupar, després de la mobilització de dissabte pels carrers de la ciutat, un edifici d'habitatges buit del barri de Verdum amb l'objectiu que hi visquin persones desnonades per una execució hipotecària. Membres de 7 famílies ja s'hi han començat a instal·lar i el propietari de l'immoble ja ha denunciat aquesta ocupació.
Una altra denúncia és que els acomiadaments de personal del Centre d'Assistència Primària de Deltebre deixen un metge per cada 2.000 usuaris.
També el cap de Sant Jaume d'Enveja, el Montsià, ha perdut l'assistència continuada i el Centre de Deltebre ha d'assumir l'assistència d'urgències per a una població de més de 30.000 usuaris. El col·lapse del centre, també les retallades que pateix l'Hospital Territorial Verge de la Cinta de Tortosa, han estat el motiu de la manifestació que aquest diumenge ha reunit gairebé un miler de persones.
Troben un noi de 19 anys mort al port de Torredembarra.
El noi estava desaparegut des del passat divendres. Es desconeix la identitat, també les circumstàncies de la mort del jove, però tot apunta que es tracta d'un noi estranger que es trobava de vacances al municipi.
Els bombers han trobat el cadàver d'un altre jove, en aquest cas un britànic de 25 anys, que divendres al vespre havia tingut un accident mentre feia parapent a Organyà, a l'Alt Urgell.
L'accident va ser al vessant sud de la muntanya del Cogulló, mentre el jove feia parapent juntament amb un grup de joves britànics més.
I el 43è Festival Internacional de Jazz de Barcelona va començar ahir al Parc Central del Poblenou.
Agermanat amb els festivals de Newport als Estats Units i de l'Umbria, Itàlia, el de Barcelona durarà fins al pròxim 1 de desembre i portarà figures com Maria Schneider o Paolo Conte. Dels 76 concerts programats, 6 seran gratuïts i la resta costaran entre 5 i 48 euros, excepte un concert de piano a càrrec d'Alfredo Rodríguez, que valdrà 145 euros.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. L'illa canària del Hierro ja està en alerta màxima per l'activitat volcànica submarina que hi ha hagut en les últimes hores. El govern canari ha detectat un increment d'activitat submarina fins a uns 2,5 quilòmetres de la costa. Ja hi ha confirmació científica de l'existència d'una erupció volcànica submarina al sud de l'illa.
L'erupció és només a 150 metres de profunditat, però no hi ha risc per a la població de la Restinga, que retornaran als seus domicilis en les pròximes 24 hores. Les autoritats han augmentat ja l'alerta volcànica després que dissabte van aparèixer restes de magma surant i també, segons els científics, l'ataca del mar és cada cop més fosca i més turbulenta. En les últimes hores ha crescut fins a arribar a tenir ja la mida de la mateixa illa.
Ahir, coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació, les Nacions Unides i organitzacions no governamentals van alertar que cal regular o prohibir l'especulació financera sobre els aliments bàsics. Els preus dels aliments alts i volàtils han conduït a un gran patiment a les societats vulnerables, segons denuncien aquests col·lectius, i han deixat milions de persones lluitant contra la fam.
La directora executiva de les Nacions Unides, Josep Xirán, ha recordat que una de cada set persones es desperta i ni tan sols saben com omplir la copa dels aliments, ja que els preus han pujat un 70% a Kènia, per exemple, que se suma ja als efectes del projecte, que aquesta volatilitat és una cosa, diu, que realment causa un gran patiment a la primera línia de la fam.
I tot l'engranatge dels quatre bancs d'aliments de Catalunya funciona des de fa setmanes a ple rendiment per preparar la campanya de la gran recapta, que preveu recollir 800.000 quilos d'aliments bàsics abans del 26 de novembre.
L'objectiu és duplicar els 400.000 de l'any passat i per això els responsables dels bancs calculen que necessiten la col·laboració de com a mínim 7.000 voluntaris. Avui entrevistarem en directe a les 9 el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Sansalvador.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Almenys 16 persones han mort aquest cap de setmana per trets d'agents armats en les manifestacions organitzades pels opositors al president del Iemen, Ali Abdallah Al-Shaleh.
A la ciutat de Sanaa han mort 4 persones d'entre els milers que han sortit aquest diumenge als carrers per protestar contra el règim iemenita, igual que en la vigília, quan va morir almenys una dotzena de persones més per la repressió de les forces de l'ordre.
I el govern israelià ha fet pública la llista amb els noms dels gairebé 500 presoners de Hamas que deixarà en llibertat properament. És el primer pas de l'intercanvi pactat amb els islamistes per alliberar el soldat israelià Gilad Shalit, segrestat a Gaza des de fa 5 anys.
La primera fase de l'intercanvi es produirà dimarts amb l'alliberament de 477 presos palestins. La resta, mig miler més, tornaran a Gaza quan el jove militar hebreu torni a casa amb la mediació del govern egipci, tal com preveu l'acord firmat dimarts passat. La posada en llibertat de presos convictes, alguns complint llargues condemnes per delictes violents, és mal vista per una part de la societat israeliana que ja ha fet sentir el seu rebuig davant la residència del president Shimon Peres.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI va anunciar ahir que l'any vinent començarà un nou projecte d'evangelització amb el nom d'Any de la Fe. Durant la cerimònia de cloenda de la reunió que el Dicasteri per la Nova Evangelització ha fet aquests últims 3 dies, el pontífex ha explicat que calia una nova empenta per renovar la missió de l'Església. L'Any de la Fe començarà l'11 d'octubre de l'any vinent, coincidint amb el 50è aniversari de l'obertura del Concili Vaticà II i també dins el període de celebració del Sínode dels Bisbes. Benet XVI va revelar que està preparant una carta apostòlica per explicar els objectius d'aquest Any de la Fe. Durant els últims dies s'han reunit a Roma centenars de responsables de moviments i grups eclesials que impulsen la nova evangelització arreu del món.
I demà comença a Saragossa el 17è Congrés Mundial d'Educació Catòlica sota el lema L'Escola, un lloc d'esperança pels drets humans. Més de 600 professionals de l'educació de 104 països de tot el món debatran sobre els mecanismes per defensar els drets humans en l'educació. El Congrés aprofundirà sobre els principals problemes de l'educació al món i també les vies per solucionar-los. En aquest sentit, els organitzadors destaquen que davant la crisi actual l'educació ha de generar esperança i també dibuixar nous horitzons per al futur. La reunió comptarà amb la presència de destacats membres de la Cúria Vaticana com el prefecte de la Congregació per a l'Educació Catòlica.
I no oblidem que avui se celebra el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Amb aquest motiu, l'Aliança Espanyola contra la Pobresa celebra arreu de l'Estat la setmana de mobilització amb el lema Uneix-te a la rebel·lió. En la segona hora del programa també parlarem d'aquest tema, en aquest cas amb Carlos Socias, president de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa a Espanya. I principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, Hollande serà el dur adversari de Sarkozy sobre les primàries socialistes a França. Sobre política espanyola, El Periódico, Rajoy oferirà un pacte per pilotar el final d'ETA. El Punt avui, 2,3 bilions la factura dels rescats bancaris. El diari Ara titula Cotxes oficials, una despesa qüestionada.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula la Conferència Internacional de Sant Sebastià impulsa el final d'ET al Mundo, en unes declaracions d'Irene Villa amb un atemptat d'ETA que va patir i diu segur que no se'n recordaran del que ens va fer fa 20 anys. L'ABC amb una fotografia dels nens desapareguts i diu soc capaç de perdonar si torno a veure les seves cares, en referència, perdó, no als dos nens desapareguts, sinó al pare i l'àvia de Marta del Castillo, que avui comença a l'Audiència de Sevilla al judici. Diari Público sobre una revisió legal de l'habitatge a nivell municipal, cop de cadastre dels ajuntaments, i acabem amb la Razón, amb una exclusiva, diuen documents interns de la banda, ETA veia impossible la cimera de pau sense un pacte amb el PSOE.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Passa un minut d'un quart de nou, esports en profunditat, com sempre els dilluns, com també els divendres, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, amb el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Després de l'aturada de la setmana passada en el futbol de primera divisió, podríem dir que aquest cap de setmana hi ha hagut un retorn a la normalitat. Barça i Madrid van superar dissabte amb comoditat els seus partits, sense que influís allò que anomenem, oi, el virus FIFA.
Sí, comencem pel Barça, que va resoldre sense massa problemes el plantejament defensiu d'un Racing que es va presentar al Camp Nou amb la voluntat de no sortir golejat. Al minut 8, però, una lesió muscular de Gerard Piqué a causa d'una elongació del bíceps femoral de la cama dreta, que per cert el mantindrà 15 dies de baixa, feia tema que aquest virus FIFA tornés a ser una realitat. Els blaugranes en aquell moment van tenir doncs uns moments de dubte que va resoldre amb un gran gol Leo Messi. L'argentí en faria el tercer, mentre que Xavi marcaria el segon amb una rematada de cap quan es portava mitja hora de partit. Per tant, al final 3-0 i el Barça, que continua col·liderant la primera divisió amb un Llevant que encara li aguanta la roda, que va guanyar el Màlaga per 3-0 al Llevant, i per tant doncs, aquest equip sorprenent, un equip molt veterà, una mitjana de 32 anys, hem llegit avui en alguns diaris, i per tant doncs, aquest l'equip valencià que està aguantant l'estirada del Barça. El Barça, a més, ha igualat el millor inici de temporada amb Guardiola en haver guanyat 12 partits consecutius en totes les competicions. Sense cap mena de dubte, però, la pitjor notícia va ser aquesta lesió de Piqué, que havia jugat 180 minuts amb la selecció espanyola sense haver jugat pràcticament res amb el Barça aquesta temporada per culpa de les lesions. La millor notícia, el retorn d'Andrés Iniesta, el de Fuente Alvilla, es va entendre a la perfecció amb Messi i va fer oblidar les altres baixes blaugranes. Per cert, que pel que fa a Messi, l'argentí ha signat els millors números en un començament de Lliga amb 10 gols en 7 jornades.
Veurem si és capaç de mantenir aquesta tendència. El Madrid tampoc va tenir massa problemes per superar el Betis, en aquest cas per 4-1, amb 3 gols del Pipita Higuaín.
Gran moment de forma, el del Pipa, que de nou va demostrar que és un gran jugador, segurament no tan tècnic com ho són Kaká o Benzema, però amb el doble de coratge que tots dos junts. Bona part de la premsa de Madrid fins i tot el va comparar amb el nou Raúl, tot i que sempre li ha jugat en contra, no ser un fitxatge de Florentino i sí de Calderón. En qualsevol cas, el Betis va intentar anar a buscar el partit i de nou el Madrid es va esperar el contraatac primer i es va fer a poc amb el control de la situació, sobretot posant l'equip sevillà contra les cordes a la segona part del partit. Al final 4-1, un marcador que de nou deixa el Madrid a un punt del Barça.
I una de les millors notícies del cap de setmana és la victòria de l'Espanyol al camp del Rayo Vallecano. Els de Mauricio Pochettino van trencar el malefici, portaven 9 mesos sense guanyar fora, amb un 0-1.
Va ser una victòria de Cornellà fora de Cornellà al Prat molt esperada. Sembla que aquest horari estrany, a les 12 del migdia, li va anar prou bé a l'Espanyol per trencar aquesta ratxa de 9 mesos. La primera part va ser força igualada i tots els equips van arribar en perill a la porteria contrària, però finalment es va arribar al descans amb empat a 0 al marcador. No va ser fins a la represa, quan es portaven 10 minuts de la segona part, que Romaric batia amb un xut creuat després d'una assistència de Forlín a la porteria contrària. El gol va fer molt mal al Rayo i l'Espanyol, però no va saber aprofitar el desordre que patia l'equip de Vallecas per deixar el partit sentenciat. En acabar, Mauricio Pochettino valorava molt positivament aquesta victòria.
És el millor partit, primer per el resultat, segon perquè el equip ha transmitit algo que no estava faltant, sobretot fora de casa, que és la solidez i la seguretat que ha demostrat a lo largo de los 90 y pico minutos que jugamos. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso digo que este es un partido que va a hacer crecer al grupo.
Qui no va marcar, però, va ser Raúl Tambudo, excapità blanc i blau, ara a les files del Rayo, com a davanter, ho va intentar, però no va poder marcar.
Al marge dels tres partits comentats, repassem la resta de resultats a primera divisió.
El Saragossa 2, Reial Societat 0, Llevant 3, Màlaga 0, Sevilla 2, Sporting 1, Granada 0, Atlético de Madrid 0, Getafe 0, Villarreal 0, Mallorca 1, València 1 i aquesta nit a les 9 es juga l'Atlètic de Bilbao Osasuna.
Barça i Llevant amb 17 punts al capdavant, Madrid tercer amb 16. Per tant, poder blaugrana, amb aquest sorprenent Llevant, Ramon.
Sí, aguantant el Llevant.
Moment de repassar ara com ha anat la jornada als catalans de segona. Aquests són els resultats.
Barça B 1, Guadalajara 2. Atenció, que pot perillar Eusebio. Veurem si hi ha paciència en aquest sentit. Sabadell 1, Alcorcón 0, el Sabadell co-líder. Deportivo 2, Nàstic 2. I Girona 2, Villarreal B 2. Girona i Nàstic, que de moment sembla que ho passaran malament aquest any per mantenir la categoria. Una mica pitjor estan els de Tarragona que els gironins, que encara no estan en llocs de descens.
Abans de parlar d'altres esports, parlem de la Champions, perquè aquesta setmana torna la màxima competició europea.
De fet, el Barça s'entrena avui ja per preparar aquest partit, que jugarà dimecres a 8:45 al Camp Nou contra el Victoria Pilsen. Demà jugarà el Madrid contra l'Olímpic de Lió al Bernabéu, mentre que el Villarreal intentarà demà sumar els tres primers punts de la competició en un camp tan complicat com el del Manchester City, mentre que el València ho farà dimecres contra el Bayer Leverkusen.
Parlem ara de bàsquet, perquè el Barça-Riga el va perdre ahir el liderat de l'ACB en caure a la pista del Cajasol de Sevilla per 81-75, una jornada que també va resultar nefasta pels altres equips catalans.
Res feia preveure que els de Xavi Pasqual posarien fi a una ratxa de 20 partits consecutius sense perdre, i és que el partit va començar amb un vendaval de joc blaugrana que van sumar 25 punts en el primer quart. A partir d'aquí, però, va arribar la desfeta, poc encerta en la direcció de l'equip per superar una bona defensa del Cajasol. Al final, la bona actuació del jugador local Chemi Urtasun amb 23 punts i una bona defensa que va aixecar Navarro van contribuir a una derrota que, a més, suposa la pèrdua del liderat del Barça en favor d'Unicaja. Com dèiem, la jornada va ser dolenta pels altres dos equips catalans de l'ACB. El FIAC Joventut va caure contra el Vizcaya Bilbao Bàsquet per 78-72, mentre que la Sínia Manresa va perdre a Galícia contra l'Obradoiro per 61-49. Les cròniques destaquen el mal paper del Jaume Pons Arnau en l'últim període. Amb aquests resultats, el Barça Rigalé segon, la Sínia Manresa setè, mentre que el FIAC Joventut és 13.
Anem ara al motor, perquè Casey Stoner es va proclamar ahir campió del món de MotoGP en el Gran Premi d'Austràlia de motociclisme i va succeir en el campionat Jorge Lorenzo, que no va començar ni tan sols la cursa per culpa d'una caiguda.
Ho vam explicar divendres, l'únic pilot que podia impedir que Stoner guanyés era Jorge Lorenzo. Doncs bé, el mallorquí, el warm-up, que és la volta d'escalfament, va anar per terra, es va destrossar literalment el dit i va haver de cingar-se a Melbourne. Per tant, sense Lorenzo corrent, Stoner va córrer amb comoditat i es va emportar aquest Gran Premi amb Moto2. Espectacular el que va fer Marc Márquez, que recordem, sancionat, havia sortit des de l'última posició, va remuntar fins a la tercera, per tant va fer podi. Bradel va ser segon, De Angelis primer. En qualsevol cas, doncs, continua aquest freca-freca, ara torna a ser primer Bradel al capdavant del Mundial. En 125, Nico Terol continua liderant el Mundial de la categoria, només va poder ser sisè en una cursa que va guanyar Sandro Cortese.
I en Fórmula 1, Sebastian Vettel va tornar a guanyar i ho va fer a la cursa del Gran Premi de Corea, on Red Bull, a més, va assegurar-se el títol de constructors.
Vettel en fusta de campió va voler guanyar també el Gran Premi tot i ser ja el campió. A més, la victòria combinada amb el tercer lloc de Mark Webber va portar Red Bull a guanyar aquest Mundial de Constructors. Dir que Baton de moment li treu 10 punts a Alonso en la lluita pel subcampionat.
I acabem amb una efemèride, perquè aquest migdia, en concret a 2:45, farà tot just 25 anys que Barcelona era proclamada com a seu dels Jocs Olímpics del 1992.
Un bon record per la nostàlgia. A més, a part, també cal felicitar, doncs, l'èxit de Tarragona, que organitzarà els Jocs del Mediterrani el proper del 2017. Una bona notícia per Tarragona, per Catalunya i també per l'esport català.
Amb això acabem. Gràcies, Ramon. Més esports a les 9 i en successius espais.
Fins ara.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel, t'informa, t'agrada.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ba 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 ba. A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles de litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 €.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
5 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara parlem d'aturades en aquesta xarxa viària, per exemple, la zona del Vallès, la C58, trams de retencions entre Sabadell, Badia, això venint cap a Barcelona, també des del Nus fins a Ripollet, sortint de la ciutat comtal, per tant, molt de trànsit en aquesta C58. També a l'autopista AP7 hi ha trams de retencions des de Mollet fins a Barberà, en direcció sud, o aturades baixant del Vallès als túnels de Vallvidrera, entre Valldoreix i la Floresta. Venint del Maresme, l'autopista del Maresme presenta retencions a zona de Badalona en sentit Barcelona, i de les vies que entren per l'extrem sud, un matí més, les més carregades, l'autopista B23 i el cinturó del litoral, però també aturades a l'autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ens seten dilluns, ens seten setmana en situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències en aquests moments a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Comencem parlant d'un ambient molt fred. Temperatures que han baixat i ho han fet de forma lleugera i puntualment fins i tot a les comarques de Lleida i també de Tarragona. El descens ha estat acusat. Avui aquestes temperatures esperem que tampoc no pugin massa. De fet, els valors màxims seran similars als que vàrem tenir ahir. I rondaran entre els 17 i els 22 graus al Pirineu i entre els 21 i els 25 a la resta del país, amb un ambient doncs, que ja res tindrà a veure el que vàrem tenir en jornades anteriors. I pel que fa a demà dimarts, doncs, pocs canvis en la previsió meteorològica. Tindrem una jornada marcada pel sol arreu, amb algunes boirines o bancs de núvols baixos a primera hora a molts indrets de l'interior, també de forma més espontània cap a punts costaners. I, de fet, al llarg de la tarda, com a novetat, doncs, ja hi hauria alguns núvols d'evolució cap a punts de muntanya, sobretot de la zona dels ports de l'extrem sud de Catalunya i també cap a punts del Pirineu. No serà, però, fins dimecres, quan un canvi en la previsió meteorològica doncs, podria portar algunes precipitacions cap a punts del nord i nord-est del país. A partir d'aquí, les temperatures doncs, iniciarien un descens. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Un minut i seran 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Quim Sabater, expert en polítiques socials. Bon dia.
Bon dia.
També l'enginyer industrial i membre de l'Associació de Cristians Ignasi García Rafanell. Bon dia.
Bon dia.
I des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, ens acompanya avui Mireia Pellicer, regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Perdó, ex-regidora.
Ex-regidora,
ja
perdó.
Ja no soc des
ja
del
no
mes de
molt bé, molt bé, gràcies. Si vol la podem presentar d'una altra manera,
cap
però
problema,
vaja,
està bé.
Urgellenca en qualsevol cas, no?
Exacte.
Doncs avui parlem d'aquesta conferència de Pau en mig minut per començar abans dels titulars de 8:45. Quina impressió tenen, senyor García Rafanell, per exemple?
És una bona trobada, molt esperançadora, però esperem que ETA no torni a presidir les pròximes eleccions.
Aquesta és l'alerta que vostè fa.
Sí.
I veurem què pot acabar passant. Es creu en el que diu The Guardian, que pot haver-hi un anunci imminent d'anunci definitiu?
Home, jo crec que no ho deu dir gratuïtament, i en tot cas fa temps que es diu que hi pot haver-hi un anunci d'un cessament de les activitats, etc. Jo coincideixo, és una bona notícia, i penso que estaria bé que arribés això.
En dos minuts continuem, fem una petita pausa pels titulars que ens porta la Carolina Costa i seguim amb la tertúlia.
Hola, molt bon dia. La banda terrorista ETA podria anunciar la fi definitiva de la violència aquesta mateixa setmana. Si més no, això és el que publica avui el diari britànic The Guardian, coincidint amb la conferència de pau que se celebra també a Sant Sebastià. Gran expectació mediàtica a l'audiència de Sevilla, on avui comença el judici per la violació i mort de la jove Marta del Castillo. Sense saber encara on es troba el cos de la noia, comença el judici amb el risc que l'absència del cadàver porti a l'absolució d'alguns dels delictes a l'assassí confès Miquel Carcaño o a algun dels seus presumptes còmplices. François Hollande serà el candidat del Partit Socialista francès a la presidència francesa i el rival a l'elisi de Nicolas Sarkozy. Hollande s'ha imposat a Martine Aubry en les primàries i aquí Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba faran un cara a cara en un únic debat televisiu. Serà el pròxim 7 de novembre. I en esports, futbol, el Barça ja és líder de la Lliga espanyola després de guanyar 3-0 al Camp Nou contra el Racing. El Llevant és segon, empatat a punts amb el Barça. Tercer, el Real Madrid. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles de litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 euros.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Entrem ja en matèria en la tertúlia que compartim amb Mireia Pellicer, exregidora de l'Ajuntament de la Seu, que ens acompanya des de Ràdio Principat, amb l'enginyer industrial Ignasi García Rafanell i amb l'expert en polítiques socials Quim Sabater. Senyora Mireia Pellicer, que vostè no havia intervingut, què en pensa de la conferència d'avui a Sant Sebastià sobre el final d'ETA?
Bé, doncs evidentment és una bona notícia. Com han comentat a l'anunci de The Guardian, The Guardian és un diari doncs, rigorós i seriós. Jo no sé si serà l'anunci d'ETA serà imminent, si serà aquesta setmana, serà el mes vinent, durant aquest any o en 5 anys, però el que sí que tinc clar és que això està a punt d'acabar. I bé, evidentment, doncs, és una bona notícia i pel que fa doncs, a la conferència, personalitats destacades com les que ja estan assistint, doncs, li dona també doncs, molt rigor i bé, doncs, la llàstima doncs, que el Partit Popular doncs, no hi hagi volgut assistir, no? I que, evidentment, doncs, els mateixos fets els delaten quina és l'actitud que tenen enfront al procés, aquest procés de pau.
I creu que és una actitud perjudicial pel procés de pau o simplement una actitud de prudència o de no influir en les eleccions?
No, jo crec que és totalment negatiu. Evidentment, el Partit Popular té representació al que és el conjunt d'Euskal Herria i bé, hi ha gent que tot i que em sobti a mi, doncs, els vota. És un partit democràtic, n'hi ha d'altres il·legalitzats i, malauradament, que per mi, doncs, per mi no. Estic convençuda que es comporten d'una forma molt més democràtica que no pas el Partit Popular i en aquest fet, doncs, per exemple, ho demostren el fet de no voler concórrer o no voler participar d'un procés de pau, un procés de diàleg, un procés, com és una conferència amb personalitats doncs, com Kofi Annan, per exemple, bé, pels seus actes els coneixereu, no?
Aquesta és una conferència, recordem-ho, de verificació de l'últim alto al foc, el del gener, on ETA instava la comunitat internacional a verificar aquesta aturada de les armes, tot i que no deia que fos encara definitiva. I fa uns dies, en un comunicat, la banda terrorista també va dir que avalava la celebració d'aquesta conferència. Què pot sortir? Aquesta és potser la gran incògnita que tots tenim. Des del consens de fons, com deia el bisbe Uriarte en el seu moment, consens de fons, tots volem que s'acabi la violència. Però què pot sortir avui? Aquesta és la pregunta.
Jo assenyalava la coincidència d'aquests fets amb les eleccions. Ho assenyalava perquè l'any és molt llarg i precisament...
En la precampanya i coincidirà amb la campanya.
Tornem a parlar d'aquest tema, no? Per mi el procés d'ETA es tomba, podríem dir-ne, quan els presos a Terres s'afegeixen a la declaració de pau, per dir-ho d'alguna manera, no? De que per vies democràtiques es pot lograr la independència.
Demana que no s'utilitzi les armes, vaja, ells diuen
això
la lluita armada.
Deixa molt sola a ETA militar, la deixa molt sola. Bueno, amb tot això que deia la companya des de la seu, sí que seria bo deixar d'utilitzar aquest llenguatge bèl·lic, de dir hemos ganado, ETA está vencida i tot això, i començar a utilitzar un llenguatge de pau, de conciliació, d'apropar postures, perquè tard o d'hora tots els conflictes s'han acabat amb diàleg i amb posar-se en una taula i buscar punts de coincidència. I aquest, jo penso que també ha de ser així. No? Per tant, tots els partits, inclús també el PP, haurien de fer l'esforç de començar a iniciar aquest procés de diàleg, fins i tot amb llenguatge que es pugui utilitzar a la premsa, també, per crear un bon consens.
Segons vostè, potser no és tan rellevant que uns hi siguin i altres no, que el PP no hi sigui...
Jo crec que el PP tindrà responsabilitats després del 20N i està una mica a veure, potser és millor a vegades que les coses les facin uns tercers per deixar el terreny abonat i després poder... Perquè al final hi haurà una negociació amb el govern, i el govern... Serà el PP,
sí, del color que sí, exacte. Tot sembla indicar que serà Rajoy el president.
Rajoy. Per tant, jo això no ho trobo molt penós, en definitiva, bueno, el PP està esperant a veure què passa bueno, i si ha de negociar després, ho hauria de fer-ho.
Senyor Sabater, algun...
El PP ja ha negociat amb ETA
quan ha tocat, sí.
Quan va tocar i quan va haver-hi el primer...
L'alto al foc del 98 al 99, sí, amb Aznar al govern.
I en aquell moment... el govern havia reconegut converses amb ETA. Per tant, jo crec que més enllà del discurs que l'entorn electoral es faci, des de les responsabilitats del govern, és un fet que no es pot obviar. No? És a dir, en aquest moment les condicions són radicalment diferents que les d'aleshores. Jo crec que hi ha, com dèieu, un alto foc permanent que s'ha respectat, una pressió policial cada vegada més evident, és a dir, em sembla que cal destacar-ho i això també és un fet que deu haver condicionat. Per mi és importantíssima la presa de postura dels presos. I per altra banda, aquesta pressió internacional, no? És a dir, que malgrat tot, la gent que participa en aquesta conferència de pau, de tot l'arc ideològic i de totes les experiències respecte a processos de pau, jo crec que aquí hi ha un signe prou important de que això pot anar en sèrio, no?
Avui a Sant Sebastià, la reunió començada a les 2 del migdia, entre els dirigents internacionals destaca la presència de Kofi Annan, exsecretari general de l'ONU, i de Gerry Adams, líder del Sinn Féin, un home que va tenir...
Hi ha un exministre de Seguretat francès, em sembla, hi ha un representant britànic, hi ha gent que...
Un assessor de Tony Blair, si no recordo malament. Sí.
El fons d'aquesta qüestió de diàleg aquí hi ha... A veure, sí, hi ha una majoria que vota per la independència democràtica en el País Basc. L'estat espanyol reconeixerà aquesta independència, sí o no? Jo, per mi, que la negociació està al voltant d'aquesta frase.
Però també molts polítics diuen, i molts ciutadans ho pensen així, una cosa és el problema basc, això que diu vostè, que també ho podem tenir a Catalunya o a altres llocs, i una altra cosa és el terrorisme, és a dir, ETA és una cosa diferent.
Sí, però el terrorisme jo crec que tota l'esquerra aquesta Berchale, si se'ls hi assegura que per un procés democràtic, i davant d'aquests observadors internacionals, el govern espanyol respectarà una autodeterminació del País Basc, això per mi assenyalo una via de pau. Si no s'assegura aquest tema, l'ETA no crec que renunciï a la seva, anem a dir, el que ha estat fent durant tots aquests anys. I aquí està, per mi, una mica el meollo de l'assumpte.
Aquí hi ha molts elements, també les víctimes...
Tot això és accidental. Per mi és dir, a veure, si aquí democràticament s'arriba la independència, el govern espanyol l'acceptarà, sí o no? I aquest, per mi, és un punt clau, perquè si diu que no, no crec que ETA desapareix, on sortirà un altre? En sortirà l'altre de pitjor. Ja va passar això amb a Irlanda, també, no? Que hi havia processos de pau, en sortien uns altres, fins que no es va acabar el problema, no es va acabar el grup terrorista, per dir-ho d'alguna manera.
Estan d'acord els altres, Mireia Pellicer?
Sí, jo, bueno, força d'acord. Jo crec que el camí ha de ser aquest. El que no es pot dir a ETA és obligar-los, d'alguna manera, a la seva desaparició, perquè, evidentment, doncs, això en la història doncs, demostra que no ha pogut ser, i les negociacions, evidentment, han de passar per aquí. ETA és un grup terrorista que reclama unes coses molt clares, i com és la independència d'Euskal Herria. Si el govern espanyol l'acceptarà o no, doncs bé... Em costaria de confiar-hi. Que poden iniciar un procés on poden demostrar aquesta acceptació, doncs perfecte. Per qui, a quin serà quan ens començarem a entendre? Qui és on començarà a haver-hi diàleg, on iniciarem un camí de pau i, evidentment, doncs, d'assoliment de les llibertats del poble d'Euskal Herria. Després, una altra cosa que s'ha dit una pinzellada, els catalans i molts catalans independentistes, sobretot, tenim la costum d'emmirallar-nos a Euskadi. Les realitats són molt diferents, evidentment. Euskadi ja ara, des de tota la democràcia, té unes situacions molt diferenciades en el que és el poble català, unes condicions econòmiques, unes condicions sobiranistes, unes condicions d'autonomia molt diferents a Catalunya. Per tant, els processos són molt diferents. Sí que en un moment existia aquí al nostre territori terra lliure, però bé, això va quedar enrere fa molts i molts anys, per tant, són dos processos molt diferents, el d'Euskadi que el de Catalunya.
Però, escolti, quan diu vostè no es pot obligar, bé, des d'un punt de vista moral sí que em sembla que podem obligar tots a un grup que utilitza les armes no són acceptables, però de cap manera, escolti,
no, evidentment.
No té cap dubte.
No he justificat, no sé si potser m'he explicat malament, evidentment.
Sí que ho ha dit, ja l'entenem, però de vegades, segons com parlem, les coses poden ser malinterpretades, efectivament, sí.
Des del punt de vista moral, sí, és totalment reprovable, no, només faltaria. El que passa que, doncs, que l'Estat, en una negociació sempre hi ha dues bandes que són les que han de cedir. I bé, si no cedeix per una part, ETA és un grup terrorista i, evidentment, doncs, salvant les distàncies, es comporta, doncs, una mica, doncs, com un nen petit, no? Si li dius no facis això, això encara és més atractiu per fer-ho. Si no justifiques i si no raones, no hi ha un raonament al darrere.
Sí. A banda d'això, que potser ha d'existir, no?, un diàleg, una situació d'entesa, senyor Sabaté.
Sí, jo crec que hi ha dos elements que arribar a un equilibri és difícil, no? Per una banda, els partits de govern estatal, per dir-ho d'alguna manera, el que reclamen és visibilitzar la derrota d'ETA, no? Aquesta és una miqueta, per dir-ho...
I poder dir no hem cedit al xantatge, perdoni. Aquesta paraula cedir de vegades, oi?
Sí. I per altra banda, hi ha aquest desig d'iniciar un procés democràtic d'autodeterminació que jo crec absolutament legítim per part de qualsevol poble, no? I per tant, o de qualsevol nació... Per tant, aquí hi ha el que deia una mica l'Ignasi, no?
Es podria sumar les dues coses.
Jo crec que aquesta conferència, això ha de sortir sobre la taula. Després hi ha tot un seguit d'un univers de qüestions que segurament estan sobre la taula. Les víctimes, els presos, com donar sortida a la gent que en aquest moment està involucrada a la parelleta, no? S'ha de donar algun tipus
amb causes pendents,
gent,
potser molts d'ells.
Causes pendents, tot plegat. Jo crec que aquí hi ha un univers complex. No serà fàcil que... Ara, la notícia de que la lluita armada s'acaba o que s'inicia el procés per acabar la lluita armada, crec que serà una bona notícia si surt d'aquesta conferència o surt d'un procés que s'inicia en aquesta conferència, no? I que, per tant, a mi em sembla que reconduir totes les reivindicacions d'autodeterminació cap al procés democràtic és el que tocaria.
En tot aquest diàleg, per donar una llança a favor del govern, hem de pensar que tenim davant gent que són capaços de matar, o sigui, a veure, de agafar una pistola, anar-se'n amb un, o de fotre una bomba en un aeroport, etc. Per tant, l'interlocutor és un interlocutor difícil, obsès en el sentit de que té l'obsessió d'arribar allà on vol pels mitjans que siguin. Per tant, el diàleg és un diàleg que sobre una tertúlia com aquesta doncs es pot dir, però serà difícil, i és molt difícil, perquè estàs amb personatges...
I s'ha demostrat que és difícil, perquè hi ha hagut molts intents en els quals...
En el sentit bo de la paraula, diria...
...que ha tingut un paper determinant.
Sí. Personatges... Tant Setién com Uriarte, altres bisbes...
Sí, no només els bisbes, sinó capellans...
L'església de base, sí.
Tant, aquí, bueno, hi ha una papeleta forta.
I no s'ha aconseguit un camí clar. Per tant, vol dir que el diàleg no és fàcil.
Bé. I també afegir-hi, no, doncs, que si de fet arribés aquest dia en què ETA doncs, desaparegués... no tot s'acaba aquí, evidentment, doncs porten molts anys, com hi ha un llaç molt fort, com són les víctimes, els morts, i bé, doncs en la societat perdurarà encara doncs un sentiment, no sabria com definir-lo, perquè no li vull ficar un adjectiu, doncs, perquè seria molt arriscat, en el que ve el record d'ETA i de tots aquests anys de lluita militar, doncs queda, estarà encara molt present en la societat basca, i bé, doncs això també és algo no a combatre, sinó a treballar per tal per una millor cohesió de la societat.
Però aquí hem de parlar d'un procés de reconciliació que segurament serà molt més complex que el procés de pau.
Sí, sí, d'impulsar un perdó.
Exacte, reconciliació.
Perquè, exacte, i aquí...
Que els que han fet mal demanin perdó, també.
Exacte, sí.
Que els que han fet mal demanin perdó, que el que ha sigut víctima accepti que aquesta persona realment hi ha un penediment, tot i que... I que a partir d'aquí es pot començar un altre entorn convivencial, no és fàcil, no és fàcil.
No, jo crec que aquesta és una tasca molt difícil, si de fet encara no s'ha demanat perdó a les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme.
Per altra banda...
No, i pels bascos, els que anem bastant al País Basc, arribar a pensar que els bascos de l'esquerra violents demanin perdó per els assassinats que han fet, jo ho veig també molt lluny,
En tot cas, el perdó pot existir per moltes vies, per un procés social...
Ha de passar temps, i després hi ha d'haver-hi signes per totes les bandes de construir una nova ciutat. Difícil, perquè això els coneixem una mica, gent que té un entorn molt radicalitzat en una part i en una altra, no? Que això passa, és complex, no?
Avui compartim la tertúlia amb Quim Sabater, expert en polítiques socials, Ignasi García Rafanell, enginyer industrial, i també amb Mireia Pellicer, exregidora de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Hem parlat de la conferència que comença avui a Sant Sebastià. Amb esperança ens la mirem, naturalment. De vegades jo els comentava, senyors, els temes del llenguatge, que de vegades ens traeix, però bé, hi ha això, un consens de fons i un punt comú de tots, no? Que desitgem que s'acabi la violència i que qualsevol tema polític, encara que sigui problemàtic, es pugui resoldre en el futur per vies pacífiques. Parlem de la precampanya electoral. Un apunt molt breu. Rubalcaba i Rajoy tindran cara a cara televisiu. Què en pensen vostès? Vostè, senyora Pellicer, que és d'Esquerra Republicana, sempre els partits minoritaris al Congrés no veuen bé aquests cara a cara.
No, evidentment. Al Congrés i a qualsevol...
també a nivell de Catalunya.
Comissi, exacte, i a nivell municipal, doncs també. Per exemple, a la Seu doncs, també ens vam trobar amb un petit... Doncs, bueno, hi havia la possibilitat de fer un debat o de fer un cara a cara. Evidentment, doncs, no hi estic d'acord. Sí que a la resta, el que és a Espanya, doncs hi ha dos partits molt, molt marcadament, molt, un partit d'esquerres, es fa dir d'esquerres, i un partit que es fa dir més de centre, descartaríem, doncs ficaria altres adjectius. No crec que sigui democràtic. Democràtic sí, just, no? Hi ha molts altres partits que es presenten a les eleccions, evidentment fer un debat entre tots seria una olla de grills, però sí que...
Tots els que tenen representació.
Tots els que tenen representació, exacte, doncs seria des la forma més justa, més democràtica, ja que aquesta gent, doncs, aquests partits representen a gent que no només que els ha votat, sinó que han tret representació al Congreso de los Diputados i, per tant, doncs, hem de tenir l'oportunitat de dir-hi la nostra.
Però també es pot fer aquest debat multilateral, no? A
sí,
part del
sí,
cara a cara.
Sí, es pot fer, però de moment...
No és incompatible.
No és incompatible, però bé, diguéssim que llavors, en tot cas, el senyor Rajoy i el senyor Rubalcaba, doncs, tenen doble oportunitat de per defensar les seves idees i les seves propostes.
Hi ha d'haver... Perdó.
No, jo només volia dir que un debat entre els dos candidats, que els dos únics candidats que poden ser president del govern, és interessant per veure el que diuen. Clar, l'altra cosa és...
Perdó, president del govern ho pot ser qualsevol que elegeixi la cambra dels diputats.
Bé, sí, sí,
però en
certament.
Tot cas, sabem
en quin entorn sí,
movem,
però,
no?
Però
poden
canviar les
coses. Veure, però els candidats sí. Són molt sòlids.
I no? Més tal com estan les enquestes. Jo crec que hi ha un clar candidat a ser president del govern, ens agradi o no ens agradi això. Les urnes s'han de parlar i, en tot cas, aquí estem fent tertúlia i ho podem dir. Jo el que penso és, i li donaria la raó a la companya de la Seu, no?, que segurament hauríem de trobar maneres de donar veu d'una manera més explícita a totes les opcions polítiques, perquè al final allò que surt als mitjans existeix en la nostra societat i el que no surt als mitjans no existeix.
Sí.
I aquesta és una debilitat del nostre sistema democràtic, més enllà de que això no és res més que un reflexe, i aquí em sembla que és on hi ha la reflexió de fons, d'una llei electoral o un sistema electoral tremendament injust, no? I que s'hauria de...
És un sistema proporcional, però amb correcció a favor dels grans, no?
Exacte, i que està clar, i l'exemple sempre el tenim amb un partit que treu molts vots i molt pocs diputats, com és
Esquerra Unida,
no? Que el seu esforç per mobilitzar els militants al final no té rèdit de cap manera. I, per tant, aquí sí que el que hem de pensar és en un altre. Sí, jo sóc partidari de modificar no només la llei electoral catalana, sinó la llei electoral de l'Estat, per fer un Parlament més plural, que al final a mi em sembla que és el que dona riquesa al debat polític.
Senyor García Rafanell, última intervenció sobre això.
Per modificar la llei electoral necessites el consens dels dos grans.
Sí, tornem a estar al cap del carrer. Sí,
també diria que a favor o en contra del que deia la companya, a veure, els partits tenen que tindre una manifestació en els mitjans de comunicació una mica amb un temps equitatiu a la seva realitat social, anem a dir. Si partits que el voten un 3% i altres voten un 90% tenen la mateixa sortida als mitjans de comunicació, s'està creant un cert desequilibri que no manifesta el que està passant a la societat o el que vol la gent, perquè és el que vota, no? Jo veig bé aquest debat, veig també bé que n'hi puguin haver-hi d'altres, a altres nivells, i diria que Rubalcaba no té res a perdre, perquè per mi ho ha perdut tot. O sigui, està tan baix.
Aquests debats sempre...
Anirà, saps com aquell que...
Interessa més
tot?
El que va de perdedor,
sí,
diguéssim.
Sí, el que va de perdedor, bueno, a veure el que treu. I Rajoy no penso que pugui guanyar massa, perquè també ho té molt guanyat tot. Amb la crisi que hi ha, i això doncs, és un estímul perquè la gent busqui el canvi, sigui quin sigui. I com que el que se li ofereix a la gent és un PP que vol reaccionar davant de tota aquesta crisi, doncs, per mi Rajoy tampoc té massa a guanyar. Per tant, per mi serà un debat una mica light, per dir-ho d'alguna manera. Una mica així.
Mirant una mica a veure les venir tots
sí,
dos. No...
Per cobrir, fixa't que Rajoy no es comprometa massa res, perquè se la veu vindre a sobre, i venen temps molt difícils, perquè jo crec que la crisi no està acabada, i bueno, a veure què d'on de ser.
Però és que aquí jo crec totalment d'acord, que Rubalcaba no té massa a guanyar i Rajoy no hi pot perdre tampoc. Clar, és que el Partit Socialista, doncs, és que ha perdut tota credibilitat. Qualsevol proposta que faci ara en precampanya, durant la campanya, No ens els podem creure, no se'ls poden creure als seus votants, que són potser qui s'haurien de dirigir perquè els tornin a repetir la confiança. Sí, vaja, això de la fe.
Oh, i els polítics s'adrecen a tots els ciutadans, tots són possibles votants. No?
Clar, però totes les solucions, totes les propostes que ara aniran emmarcades doncs, a la sortida de la crisi, a la generació de llocs de treball, per què no ho has fet? És el que clar, no entén la ciutadania. Sí. Això és molt difícil de justificar-ho.
Sí, acaba estar sobre el govern.
Exacte. I com bé heu dit, governi qui governi, que tenim força clar qui governarà, venen temps molt durs. Han estat temps molt durs. Ho estan sent i encara ho seran més. Es planteja un panorama molt i molt complicat.
Senyors, hem de deixar el tema polític perquè és important que parlem dels indignats i d'aquestes manifestacions de dissabte. A més, algú de vostès em reclamava per la força d'aquest tema. Almenys tenim 5 minuts i mig per comentar que hi ha hagut dissabte manifestacions arreu del món. Sembla que aquest moviment dels indignats es generalitza, es globalitza. I a Barcelona i a Madrid, sobretot, ciutats més properes, han passat coses. Hi ha hagut ocupacions d'edificis. Senyor García Rafanell.
Jo crec que aquest moviment dels indignats tard o d'hora s'ha de concretar amb alguna posició política seriosa. Seria bo trobar un líder que encarnés tot aquest descontent.
No, però hi són en contra.
Perdona?
No entra dins de la filosofia de...
Vull dir, les 150.000 persones que hi havia aquí a Barcelona,
sí?
N'hi havia, doncs, suposo, d'una tendència, n'hi havia d'una altra.
Hi havia polítics, també.
Si destil·lessis una mica les aspiracions de tota aquesta gent, la gent aquesta...
Reclama una mica de cohesió, vostè, entre aquest moviment. Una mobilització, d'altra banda, molt respectable i molt legítima.
Jo crec que el Stefan Hessel, que és aquest que va començar el moviment dels indignats a França, i que va, un jueu que va viure als camps de concentració, ara no explicaria tota la història d'aquest personatge, però que ha vengut 3 milions de llibres d'aquests petits... O sigui, tot aquest corrent que s'ha generat a tot el món té que canalitzar-se cap a un sistema que pugui donar a la gent més llibertat, més, per dir-ho curt, més esperança, més justícia, més repartiment, etc. No sé qui en traurà, qui s'aprofitarà d'això, no ho sé, però tal com anem, vivim en un món tremendament egoista i poc solidari.
Aprofitant que avui és el Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa, i a mi em sembla que també és una data
com a mínim
per fer-nos reflexionar, aquesta lluita dels indignats ha d'anar, jo crec, penso que ha estat treballant per l'equitat. Aquí hi ha un element fonamental. És a dir, mentre hi hagi temes que són legals però que entren en la qüestió de moral, no? És a dir, com la banca està maximitzant beneficis, com la banca amb els ajuts públics genera remuneració de capital i no inversió per la producció, etc, etc. No? Hi ha coses que clamen al cel, per dir-ho d'una manera molt... I, per tant, en el moment en què hi hagi capacitat suficient com per lluitar contra això, que jo crec que no es lluita només des de la institucionalització política, sinó que realment hi ha d'haver-hi una mobilització global. És a dir, el dia que fóssim capaços de treure els diners del banc i dir-los, senyors, a vostès que envien o no els hi tornem, per dir-ho d'una manera utòpica i una mica bèstia, no? Jo crec que el dia que arribés això hauríem aconseguit alguna cosa. Fins aleshores, jo crec que hem d'estar esperançats, però jo sóc pessimista.
Comentava una cosa molt curta, el que deies. Avui dia, amb els milions de parats que tenim a Espanya, empreses que guanyen diners despedeixen gent. Això no són...
I n'hi ha molt grosses.
Empreses que guanyen diners,
acomiaden
gent. Això no pot ser.
Sí, senyor Mireia Pallissa, que volia intervenir també.
Dic que està clar que el moviment dels indignats a nivell planetari, doncs, alguna cosa reclama, alguna cosa... Es vol un canvi i estic totalment d'acord. Hi ha coses que no s'han fet bé. El paper de la banca és realment... És una mica redundant, però és indignant. El paper d'alguns estats, doncs, també. Alguns dirigents polítics en els que jo, dins de la meva època, doncs, política a molt petita escala municipal, evidentment, doncs, no m'hi comparo ni reflecteixo en cap moment, han tingut un paper nefast dins de la societat i tot i tenir un paper molt important. I sí, cal aquest canvi global, però jo trobo faltar des del dia 1 de que es va iniciar aquest moviment una forma, com deia el company, de canalització. Ha de desembocar en alguna cosa. No només assentant-nos a les places, podem fer canviar el món. No sé si ha de ser a través de la via política i democràtica. Jo, evidentment, i crec molt, per això vaig entrar, sí, perquè volia participar del meu municipi i del meu territori a través de la política. Jo crec que pot ser un camí. No sé si ara el moviment dels indignats canalitzaran cap aquí tota la força i l'energia que tenen, que és molta i molt positiva. Doncs a través d'aquest camí jo crec que pot ser una molt bona eina per tal de canviar les coses.
Alerta avui en el diari La Vanguardia, Enric Juliana, que encara pot afavorir més la majoria absoluta del PP, diu ell, okay, la seva anàlisi, sí, política, sí, sí, aquest 15M. Okay. Per cert, ens acomiadem recordant que la Seu d'Urgell ha viscut la seva fira gran de l'any aquest cap de setmana, no? Com ha anat?
Molt bé, molt bé. Un èxit de participació. Ens ha fet molt bon temps, que no és habitual, i preferiríem, doncs, que fes el temps que pertoca que a mitjans d'octubre, però ve un èxit de la fira artesana i de formatges, sobretot.
De formatges. I una setmana després del gran esdeveniment de la beatificació d'Anna Maria Gené, que també s'ha viscut molt, oi, a la Seu?
Sí, també vam tenir... Hem estat força ocupats aquestes últimes setmanes.
Gràcies, Mireia Pellicer, des de la Seu d'Urgell, i Quim Sabater i Ignasi García Rafanell, des d'aquí, des de Barcelona. Bon dia a tots tres.
Bon dia. Bon dia.